Però jo crec que s'ha de fer una en projecció justa, política, la valoració de tots, si hi ha un passat de franquista, mm-hmm, però també hi ha un passat democràtic, i crec que és un tema que s'hauran d'equilibrar en seu dia en la valoració històrica i política.
Queda una valoració a Miquel Roca, un paper fonamental a la transició per permetre que es pogués redactar la nova Constitució.
La vam sentir ahir, aquesta valoració de Roca, sí.
I va ser la persona que va permetre que desaparegués l'extrema dreta a Espanya. Va centrar la dreta i va fer una dreta moderna.
Doncs ens quedem amb aquestes valoracions. També n'hi ha hagut més negatives. Ho deixem aquí. Gràcies, Roberto Labandera, Josep Rull i Ramon de Veciana. Avui molt intensa aquesta tertúlia.
Sí, i jo espero que Convergència i Unió ens convidi a parlar.
Bé, ja està, ja en parlaran.
Us convido, ara en parlarem tu i jo en el cotxe.
Sí, adéu-siau, bon dia a tots tres.
Adéu-siau, bon dia.
Ara mateix, quan són les 9, última hora informativa, i després parlem amb l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, que acaba de ser a Terra Santa en una reunió de bisbes europeus i americans amb els d'Israel i Palestina.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. S'eleva ja 7 víctimes mortals i 29 desapareguts. Aquest és l'últim balanç de víctimes del naufragi divendres del creuer Costa Concòrdia. En les pròximes hores ha de declarar davant el jutge el capità del creuer culpat per la companyia per l'accident. La crisi del deute de la zona euro està passant factura també a la segona economia del món. La xinesa, el producte interior brut del 2011, ha crescut un 9,2%, gairebé un punt per sota que fa un any, i la previsió pels pròxims mesos és que es continua alentint. Després de reunir-se amb Nicolas Sarkozy i Mariano Rajoy, es reuneix ara amb el president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy, amb la intenció d'exposar-li les primeres mesures d'ajustament i també el calendari de reformes que prepara el seu executiu. I en esports, atenció a la renovació de Vidal i també molt pendents del Barça i aquest partit de demà de Copa del Rei contra el Real Madrid. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Erika Vidal pot acabar la seva carrera vestit de blaugrana. Lateral francès va tancar ahir la seva renovació amb el club per 3 temporades que s'aniran renovant any a any. L'estat de salut del jugador primer i problemes fiscals després van dificultar que la renovació no es tanqués fins ahir. A tot això, avui Barça i Madrid faran els últims entrenaments abans del partit de demà, que s'enfrontaran a l'anada dels quarts de Copa al Bernabéu. Ahir Xavi Hernández va deixar clar que aquesta temporada els àrbitres estan perjudicant el Barça. Un apunt necrològic del Barça perquè ahir va morir Juan Carlos Pérez López, el capità del Barça que va guanyar la Lliga de l'any 94 al costat de Cruyff i Reixac i que va participar en el mític 0-5 al Bernabéu. Tornem al futbol a la Copa perquè avui l'Espanyol juga l'anada de quarts, ho farà a les 9 a Cornellà al Prat contra el Mirandés. Pochettino va alertar els seus homes que no tinguin un excés de confiança, ja que l'equip de segona B ha arribat fins a quarts i deu ser per alguna cosa. I acabem amb tennis perquè l'Open d'Austràlia, David Ferrer i Novak Djokovic han passat ronda aquesta matinada després de superar els respectius partits.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Comentari que ens arriba avui de la mà del consultor, periodista i exdiputat Manuel Milian Mestre. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Avui és un dia per mi significadament trist i vull fer palès als radioients. D'aquí un rato me'n vaig a la Corunya per assistir a l'enterrament del que ha sigut el meu pare polític, Manuel Fraga i Tibarne. Un personatge enormement immens, un personatge contradictori, paradoxal, coherentment incoherent, una personalitat descomunal com jo no he conegut cap més en la vida. Solament hi ha una persona que m'ha impressionat tant o més que ell, Joan Pau II. Dic això perquè hem sentit ahir moltes coses, molts comentaris i la red ha anat plena, quasi bé d'exabrups, insults i calúmnies. Jo he tingut oportunitat ahir en molts programes de ràdio i televisió dir la meva. I a nit vaig tenir la satisfacció que Televisió Espanyola a les 11:30 de la nit va projectar un documental d'una hora sobre ell, del qual jo vaig ser autor del guió. Bé, vull dir això perquè és un testimoni de fe amb un home que ha tingut moltes qualitats, immenses qualitats, però una sobre totes, va ser un gran humanista cristià. Fraga, quan el descobreixi la gent i les noves generacions, serà una sorpresa en si mateix. Qui l'hem tractat tan íntimament durant 35 anys, com és el meu cas, puc assegurar que la sorpresa per mi és cap. La sorpresa és que no s'hagi descobert abans una figura com aquesta. Quan estava trist, se'n anava a pregar. Quan estava preocupat, se n'anava a reflexionar al monestir benedictí de Samos. Quan tenia que fer reunions importants amb la Junta de Galícia, se n'anava precisament a fer una mena de retiro civil religiós en monestir de Samos. Fraga és una persona d'una immensa fe. Tanta fe que, com ahir va dir, diu al final d'aquest documental de Televisió Espanyola, ell diu, en un moment de la meva vida em vaig plantejar què havia de fer per canviar el món. Sí, l'oració o l'acció? Diu, jo decidí l'acció. Ell va decidir l'acció, però no deixant-lo l'oració. Ell era un home que va tenir dubtes serioses sobre fer-se capellà. Ell va ser una persona que es va entregar absolutament als altres. Dic això en un moment trist, en un moment de l'adeu, en un moment en què la figura humana d'aquest home creixerà i la figura històrica d'aquest home se consolidarà com probablement el més gran polític intel·lectual o intel·lectual polític, digueu com vulgueu, com un altre Cànovas del Castillo del segle XX. És un home que omplirà moltes pàgines de reflexió històrica, de reflexió política, d'idees i conceptes que ell ha entregat en més de 60 llibres escrits i publicats. Manuel Fraga se'n va. Se'n va. Però jo vull guardar de la seva memòria un moment especialment extraordinari. Un dia vam anar tots dos a Villalba, al seu poble. Van ensenyar-me a la seva escola. Em va dependre de nen. Van ensenyar-me el palau que havia fet de turisme, el Palau dels Comtes d'Andrade. Van ensenyar-me la seva casa on va néixer i on va viure, el llit on va néixer. Van ensenyar totes les coses més personals i íntimes. Fins i tot la caseta de nines de les seves germanes que el seu pare els havia construït. Fraga, fill d'un matrimoni molt cristià, de 12 fills, en un moment determinat va dir, acompanya-me que vull a buscar una cosa. I em va portar a un lloc, a casa seva, i va carregar al cotxe dos sacs de patates. Jo m'ha quedat sorprès, pensava que aquest home en Galícia, president de la Junta, 16 anys com era, farà patates a casa. Arribem a Santiago de Compostela, anem directament a un monestir de monges de clausura rigorosa, baixa les patates i em diu, espera-me. Bueno, agafa els dos sacs de patates amb el xòfer, i els entra al monestir i els entrega als monges. I al sortir em diu, és mi aportació humilde. Dice, a estas monjitas donde vive mi hija, digo, perdón, mi sobrina, donde está mi sobrina de 18 años, una belleza de chica, una chica encantadora, guapísima, se ha encerrado aquí como religiosa y es mi mayor consuelo. Dice, es mi mayor consuelo porque cuando estoy afligido por las cosas de la política, vengo aquí a hablar con ella, para reflexionar con ella. Dice, y es edificante. Ese es mi consuelo. Aquest és el Fraga, que la gent no ha conegut. Bon dia.
Ràdio Estel.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
El millor per la teva llar.
Les rebaixes d'Hipercor.
I si és amb descomptes de fins al 50%?
És Hipermillor.
Ara tens tot un 50% de descompte en una gran varietat de catifes, jarapes i durris.
I fins a un 50% de descompte en 4.000 televisors, LCD, LED i plasmes.
Hipercor. Preu Hipermillor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Entre el diumenge dia 8 i dijous de la setmana passada, dia 12, S'ha fet a Jerusalem i a Terra Santa la dotzena reunió de la Coordinadora de Bisbes d'Europa i Amèrica amb els ordinaris de Terra Santa, un gest de suport als cristians que viuen a Israel i Palestina. Entre els participants, com ha estat habitual aquests últims anys, hi ha hagut l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, que ha actuat en representació de la Conferència Episcopal Espanyola. Monsenyor Vives ha pogut visitar Gaza, els seus cristians, i també Nablus, Jerusalem i Haifa. Un comunicat posterior a la reunió demana una vegada més als líders polítics de les dues parts, referint-se sobretot a Israel i Palestina, i també als propis països que representaven els mateixos prelats, que demostrin coratge, determinació i creativitat perquè es facin realitat les expectatives de la majoria en vista a una autèntica coexistència pacífica. Van constatar els bisbes europeus i americans presents a Terra Santa, d'altra banda, signes d'esperança que cal aprofitar, asseguren. Parlem durant els propers minuts amb l'arcabisbe Joan Enric Vives. Senyor arcabisbe Joan Enric, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ens acompanya el bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra en directe des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Com està? Com ha començat l'any?
Bé, amb aquesta, sempre començo amb aquesta anada allà a Terra Santa, que et dona un realisme tremend, no?, de cara a les feines que s'han de fer, no?, i les dificultats que el món té, no les més, diríem, a vegades immediatistes, sinó aquestes que venen de lluny i que són difícils, perquè precisament això és una cosa que constatem tots els que hi anem, amb una mica de mirada més profunda, i no només com a pelegrins de fe, que també, sinó que allà hi conflueixen tots els problemes que al món actual tenim, no? Des del món d'Orient i Occident, els rics i els pobres, el món de la dona occidental i d'Orient, el món de la canalla, el món dels petits, el món de les intransigències, de les dificultats de perdonar, d'aquestes fronteres que s'han fet tan arbitràriament i d'aquestes situacions tan dures del món d'avui. És a dir, tants temes que, de fet, el món de la religió, de si és positiu o no és negatiu, o si ens tornem més agressius o no, o si precisament les religions acosten vers la pau o no. Aquests són els grans debats que té el món d'avui amb els grans moments de tot arreu, no? Doncs allà conflueixen tots.
Sí, i és responsabilitat dels bisbes, dels creients en general, deixar clar que les religions estan al servei de la pau, de la concòrdia, de l'amor, en definitiva. Potser canviar la tendència d'aquest pensament que vostè diu.
Exacte.
És el repte.
Sí, i precisament aquest any, altres anys no ha estat tan possible, però precisament aquest any vam tenir un encontre molt ferm, molt interessant a Galilea, a prop i d'alguna manera invitats, i el Sherman era l'arcabisbe Shahur del Nord, un greco-catòlic que té un gran prestigi, fet molts llibres sobre la pau i sobre fet trobades entre nens i joves d'origen israelià, d'origen àrab, d'origen drus, i els fa trobar, i això allà és com un petit miracle, perquè el problema més gran és la ignorància, el ni mirar-se, ni conèixer-se, ni... I ell ho fa, i llavors en una escola que ella ha construït, molt bona, amb un professorat molt excel·lent, i on s'hi rep a tothom, doncs en aquesta escola vam tenir un encontre interreligiós molt interessant, on veu, doncs, això, que drusos, musulmans, jueus i cristians podem conviure, tenim moltes coses, tenim ganes en comú, tenim moltes ganes de treballar per la pau, acostar els pobles, i això, per tant, diríem, no es culpi a la religió, per més que a vegades la religió pot ser un element, però no es culpi a la religió de les intransigències i de la violència que es pugui donar en determinades regions del món, i en concret a l'Orient Mitjà, no? La religió no és la culpable.
S'està educant en la pau a Palestina i a Israel? Hi ha aquí un signe d'esperança, podem dir?
Miri, jo li hauria de dir que ho espero que sí, però que em fa molta por. És a dir, em fa molta basarda, també, és una de les conclusions dels viatges, que tornes i dius, tot està igual, i si molt m'apreten, una mica pitjor. En el sentit que en aquests moments, doncs, es van consolidant com unes fronteres, es van consolidant com, unes, com uns desacords que costa molt. Nosaltres ho hem dit en el comunicat als bisbes, que es reprengui el diàleg. De fet, hi ha una tímida experiència a Jordània, que ha sortit a la premsa, però no se n'ha parlat molt. Sembla que es vol tornar, és a dir, acostar-se per veure si es podran acostar. La idea és aquesta, no? I auspiciat pel rei de Jordània, hi ha hagut fa relativament poc, unes setmanes, una trobada per veure si podria ser possible una trobada més, diríem, sota els focus, no? A veure si podria portar cap algun lloc. Però, esclar, el món d'Israel va fent la seva. Ells van fent, és com una piconadora, eh? Ells van fent els seus assentaments, ells van consolidant la ciutat de Jerusalem ja d'una manera tremenda com a gran capital només, quasi bé només seva, i això trenca tots els acords que mundialment sempre s'han anat dient. Dos estats i la ciutat de Jerusalem amb una vigilància internacional que respecti la seva qualitat de ciutat santa per a les tres grans religions, no? Tot això no es veu gaire. I sobretot pels nens, diguem-ho així, em diuen, no ens diuen, nosaltres els textos són molt complicat de llegir, jo no llegeixo ara, certament, no, ni a menys hebreu modern, i per tant, doncs, hi ha una separació i es van explicant les històries, això ho sabem, no, a Catalunya ho sabem molt bé, això, que la història es pot explicar de moltes maneres, i allà, doncs, s'expliquen, cada bàndol, cada regió, doncs, explica la seva mirada. Llavors, els nens no s'acaben de trobar mai, no? No es troben, perquè, clar, amb el mur i que han prohibit que hi vagin a treballar gent d'origen palestí o àrab a l'interior d'Israel, abans prefereixen doncs, tenir emigració externa des de filipins i indis i gent de Sud-amèrica que hi van per treballar. Aquesta és una realitat nova que també hem constatat, no? Perquè alguns, molts d'aquests, són d'orígens cristians. Llavors, aquests, els seus nens, ja neixen a Israel, tindran la ciutadania israeliana, són, i diríem, hebreus a l'hora de parlar, d'escriure, de cultura, però, en canvi, són cristians. Per tant, es dona aquesta qüestió, no?, que creixen, creixen en nombre els batejats, però, en canvi, continua la migració dels d'origen àrab-palestí.
Avui ens acompanya en directe l'arcabisbe Joan Enric Vives, que ha estat a la reunió, la dotzena de la Coordinadora de Bisbes d'Europa i Amèrica, amb els bisbes ordinaris de Terra Santa, com a gest de suport als cristians. Tenim tots la sensació que la situació entre israelians i palestins ha estat pitjor de com està ara i que, per tant, aquí també hi hauria nous signes d'esperança. S'ha reprès el diàleg entre l'autoritat palestina i Israel. Això ho diuen vostès en el comunicat, de fet, i reconeixen la importància d'això, i també es fan ressò de les paraules del Papa al cos diplomàtic el dia 9, demanant que es mantingui i es condueixi el diàleg vers una pau duradora. Què hi ha de tot això? Com ho veuen els bisbes després d'aquesta trobada?
No, els bisbes ho destaquem perquè és veritat, aquest és el camí, i certament, per exemple, temps d'aquells grans atemptats o d'atemptats suïcides, això no hi són, i d'alguna manera, en aquest sentit, el mur ha esdevingut una realitat, però esclar, hi ha una gran ignorància mútua, no? I hi ha una gran dificultat per acceptar de no demonitzar l'altre, no? Tot jueu és dolent i tot palestí àrab és dolent, és un possible terrorista, l'altre és un ocupant. Bé, això cal que es moduli d'una altra manera. Caldria que poguessin tenir dos estats. Això la comunitat internacional ho va dient, però no se'n veuen gaire signes de realitat, no? Hi ha uns territoris que han sigut ocupats amb una guerra, la del 67, i no es tira enrere, sinó més ja a vegades se sent, de nou, allà ens han parlat, teories doncs, que ja parlen d'anar més enllà del riu Jordà, és a dir, que tot el Jordà, tant l'altra riba, la que ara actualment pertany a Jordània, també seria per a Israel, perquè el riu és, com si diguéssim, seu. Ells sempre d'alguna manera apel·len a que en la Bíblia Déu els hi ha donat aquella terra, i aquella terra és d'ells, i això ho diuen obertament, no?, els líders de... Hi ha un govern, que és el govern Netanyahu, allò és una democràcia, i ara hi ha uns equilibris molt, molt especials en el seu Parlament, per la qual cosa fa que les forces més, diguem-ne, ultres, més ultraortodoxes, que les anomenem, no?, que tenen a veure amb lo religiós, però tenen a veure també amb una visió del món i del país i del futur del seu estat d'Israel, aquestes forces tenen una presència en el govern molt alta, concretament amb el Ministeri d'Afers Estrangers i tot el que això significa, però també en l'exèrcit, en la seguretat. Aquest és un punt que cal esperar que això es moduli d'una altra manera, que pressionats per la comunitat internacional, especialment Estats Units i Anglaterra, doncs puguin ser més, diríem, flexibles i es vulguin asseure. I, per altra banda, l'altre cantó també tenen un problema, perquè estan molt dividits entre les forces més, diguem-ne, moderades de Fatah, i que és el que sempre veiem com a president, el Mahmoud Abbas, de les forces més del Fatah, però també hi ha els grups que han estat i encara són considerats terroristes, Hamas, que són els que controlen la franja de Gaza. Tenen també una feina pendent al bàndol palestí, l'estat palestí, de fer un estat democràtic. Això també els ho exigim des d'Occident, de dir, heu de respectar les minories. Ells diuen que sí, però tota aquesta altra, diríem, circumstància del canvi en aquest any últim, 2011 i 2012, de la regió, diguem-ne, àmpliament considerada, des de Tunísia fins a Turquia i Síria i Iraq i els països d'Aràbia, i que no és Aràbia Saudí, però sí els altres, no? I després, sobretot, Egipte, que té tantíssima importància, hem de veure cap a on evoluciona, no?
Avui el bisbe d'Urgell, l'arcabisbe Joan Enric Vives, ens està parlant de la situació israelí i palestina, i és que acaba de ser-hi, del que han estat aquests més o menys 4 dies. Ens pot resumir breument una mica les principals activitats? Ja n'ha parlat d'alguna, com sobretot aquest contacte amb una escola i amb uns nens, però segur que han tingut altres celebracions, trobades interreligioses. Què destacaria?
Sí, no, jo el que vull destacar sempre és que nosaltres hi anem, no hi anem com a polítics, per més que jo en aquest cas també sóc un príncep, però els altres són tots bisbes i de l'Església Catòlica. El que volem és liderar les nostres comunitats en el bon sentit de ser factors d'amor, de reconciliació i de solidaritat, sobretot amb els cristians, però també amb tots els altres que viuen en aquelles terres santes, que és on va viure Jesús. Aquí és una missió de tipus, diguem, espiritual. Nosaltres el que volem és donar suport a la minoria que allà estan i que pateixen molt, perquè, diguem-ne, no són estranys, són una mica estranys en algunes de les visions que allà hi ha, i en canvi són una realitat viva i alhora apreciada i apreciable, perquè poden ser portadors d'una visió més reconciliadora, més d'acostament a totes les parts, i aquesta minoria té una vocació, ells ho diuen així, no? Els cristians de Terra Santa tenim una vocació que ens ve de Jesús, també de donar la vida, de sacrifici, de creu, com ho estem vivint, però també d'aportació de vida, de pau, de solidaritat, de germanor, i aquest és un gran treball. Això és el que hem fet. Quan hi anem, sobretot el que volem és prendre contacte amb les comunitats cristianes, veure com estan, com van evolucionant, com se'ls tracta, com mereixen un respecte, i demanem que així sigui, no? Que hi hagi un respecte per la llibertat religiosa, que és un dret humà, doncs també aquestes comunitats que ho tinguin, i no tinguin tantíssimes dificultats com trobem, no? Per exemple, nosaltres, vostè em deia, doncs destaquim algunes coses. A mi m'ha impressionat molt poder entrar aquest any a la franja de Gaza, celebrant-hi la fe amb la comunitat cristiana, que és menuda, però molt heroica, molt ferma, que és la comunitat cristiana de Gaza. Pensi que a Gaza hi viuen quasi 1,5 milió de persones. És la zona, sembla, doncs, d'índex més alt de natalitat del món, potser de 10 fills per dona, una cosa, 11 fills per dona, és una cosa tremenda. I allò és com una, s'ha anomenat, no?, com una presó, perquè no poden sortir pel cantó del mar, perquè Israel no els deixa, i tampoc per les fronteres, perquè no cal dir-ho, cap a Israel, tot i que Israel considera que allò és un estat ocupat, per tant, ells ho tenen i quan volen hi entren, però pel sud hi ha la frontera amb el Caire, amb Egipte, que ara s'ha, diríem, suaujat, no? Havien de fer túnels abans per entrar, menjar, provisions i coses, no? Ara, doncs, això és més a cel obert, hi ha una porositat de la frontera, hem de veure com evoluciona Egipte. Però en aquesta, una franja molt petitona, que és Terra Santa, perquè la tradició diu que allà devia fugir, passar la via Maris, que anava cap a Egipte pel mar, i és el blatge, no? I per allà devia fugir des de Betlem cap allà, i d'allà cap a Egipte, la família de Jesús, Maria i Josep. Per tant, fins i tot la parròquia catòlica llatina de la franja de Gaza està dedicada a la seva família. Poder trobar allà aquesta petita comunitat, que d'1,5 milió de persones que hi viuen, ells només són 2.500, és una cosa petitona, més de la meitat, molt més, ortodoxos, ortodoxos grecs, i per tant del patriarcat, no catòlics, no units a Roma, però hi ha una gran relació entre tots. Allà hi ha tres escoles cristianes llatines, una dels ortodoxos, una dels cristians evangèlics. I després hi ha tres comunitats religioses presents, el Verbo Encarnado, hi han també les germanetes de Jesús, que ara estan a punt de tancar perquè no tenen vocacions i no hi podran mantenir aquella comunitat, i sobretot les Sisters of the Rosary, que són unes germanes del Rosari fundades per una beata palestinenca molt ferma i que allà estan molt presents en totes les escoles del patriarcat. I a les nostres escoles, aquestes que podem dir les nostres, perquè són les del patriarcat i les del ritu llatí, diguem, és bonic perquè els nens i les nenes van junts, cosa que no sempre és en les escoles, i a més són evidentment obertes a tothom, i no cal dir al Franja de Gaza, no són només pels cristians, sinó són per tots, i per tant doncs, tenen un índex altíssim de presència de musulmans que conviuen amb els cristians a nivell d'escola. Això és molt important i molt interessant, perquè això és una llavor de futur, de convivència, de trobada, d'amistat. No? Ens ha impressionat molt celebrar la fe amb ells. Són poquets, són heroics, mereixen tota la nostra estima. No?
Un exemple de cristians en minoria, i en aquest cas, no pas, pel que vostè ens comenta, amb una persecució molt flagrant, sinó amb una convivència dintre de les tensions que hi ha.
Exacte, hi ha tensions. Potser més caldria parlar de tensions.
De tensions, més que de persecucions.
De que, clar, és estrany, un nen que és cristià, allà al mig d'aquell ambient, doncs, esclar, allà, que celebra el diumenge i no celebra el divendres, doncs, clar,
és clar.
Una família una mica estranya, no?, que les dones, a més, són tremendes, són valentes, i les dones no porten veles cristianes, perquè elles demostren així, porten creus penjades a vegades en el coll, per demostrar que elles són cristianes, ho han sigut sempre, i que aquella és la seva terra, no estan allà com si fossin uns estrangers, no. Hi ha estrangers que han anat a treballar i que hi ha missioners, hi ha treballadors de Nacions Unides, hi ha alguns treballadors d'algunes organitzacions que poden, que tenen finalment el permís, obtenen permís per seguir i treballar-hi una mica, no? I realment, doncs es fa el que es pot. Però ells són molt valents, no? I famílies que tenen una gran tradició. Però vam conèixer, per exemple, un seminarista, no? Perquè entenguem les dificultats en aquest cas amb Israel. Un seminarista que és el primer de fa molts i molts anys que no sortia una vocació de Gaza pel patriarcat llatí, i aquest noi que té 15 anys, doncs resulta que li van donar el permís per anar a estudiar al seminari que està a Palestina, però a l'altre cantó, diguem-ne, en la zona on prop de Jerusalem, a Benjala, i ara li han negat. Fet el primer trimestre, ha anat de vacances a casa i ara que hauria de tornar, no pot tornar.
Déu-n'hi-do, quina dificultat.
Israel no li dona. No? Aquest és un dels problemes que hem vist, sumat a tota Israel, doncs, amb el tema dels habitatges, molts matrimonis joves que no troben pis, són caríssims. Aquest és un treball a fer. No?
Moltes gràcies, senyor arquebisbe Joan Enric Vives, per haver-nos acompanyat i haver-nos dedicat una estona en la seva agenda molt atapeïda. Que vagi molt bé aquest any 2012, un any que és l'any després a esdeveniments com, per exemple, la beatificació d'Anna Maria Gené, que va ser una gran festa i que segur que es manté, oi, al Bisbat d'Urgell?
Sí, va ser la festa d'ella litúrgica el dia 11, precisament.
Doncs molt bé, felicitats. Fantàstic. Una abraçada i fins una propera ocasió, senyor arquebisbe.
Gràcies.
Adéu-siau. Una petita pausa, de seguida l'informatiu de 9:45, després Factor Artesà i l'espai de Família i Matrimoni.
Ràdio Estel.
Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta una mica més a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la sàlvia a 1:00 PM i les vespres a 7:15 de la tarda. Cada setmana, les tres pregàries en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
el millor per la teva llar.
Les rebaixes d'Hipercor.
I si és amb descomptes de fins al 50%...
És hiper millor.
Ara tens tot un 50% de descompte en una gran varietat de catifes, jarapes i durris.
I fins a un 50% de descompte en 4.000 televisors, LCD, LED i plasmes.
Hipercor. Preu hiper millor.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, primer congrés de nova evangelització a Manresa. Preparats per la missió. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Hola, molt bon dia. El comandant del creuer Costa Concòrdia, Francesco Chetino, hauria fingit en les seves converses amb la capitania de ports que continuava a bord del buc quan ja l'havia abandonat i quan havia començat l'evacuació dels passatgers. Segons informa el Corriere de la Sera, l'últim balanç de víctimes pel naufragi d'aquest creuer a Itàlia s'eleva ja a 7 víctimes mortals i 29 desapareguts. Després de reunir-se amb Nicolás Sarkozy, Mariano Rajoy es reuneix ara amb el president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy, amb la intenció d'exposar-li les primeres mesures d'ajustament i també el calendari de reformes que prepara el seu executiu. La crisi del deute de la zona euro està passant factura també a la segona economia del món, la xinesa. El producte interior brut del 2011 ha crescut un 9,2%, gairebé un punt per sota que fa un any, i la previsió pels pròxims mesos és que es continuï alentint. I en esports, el Barça ja està centrat en el partit de demà de Copa del Rei de quarts contra el Real Madrid al Santiago Bernabéu, i d'altra banda, l'Espanyol juga avui contra el Mirandés. Fins aquí les notícies, tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. Cada programa, cada freqüència, cada notícia, cada concurs, cada cop que en vulguis més, connecta't a www.radioestel.cat, perquè la teva emissora de referència sempre te'n dona més. Ràdio Estel, des d'on vulguis, quan tu vulguis. Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilán i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa-te'n al 93 409 2770. Al club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns, 93 409 2770. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 3 minuts de 9:45. Abans d'entrar en el Factor Artesà, us anunciem que avui regalem una entrada doble per al partit espanyol Mirandès, que juga aquest vespre, anada dels quarts de final de la Copa. Si voleu aquesta entrada doble per anar-hi en parella o per anar-hi pares i fills, podeu trucar-nos al 93 409 2772, 93 409 2772, i el primer que truqui tindrà aquesta entrada per al partit d'anada dels quarts de final de la Copa espanyol Mirandès. Aquesta és la sintonia que ja sentíem abans de Factor Artesà, un espai sobre producció alimentària de proximitat que compartim cada dimarts a aquesta hora amb el Pau López. Pau, molt bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Avui parlarem de formatges, concretament de formatges d'ovella, formatges que es fan i que s'elaboren a diferents llocs de Catalunya. Què ens pots dir dels elaboradors?
Fa 15 dies ja vam parlar dels formatges de cabra, i en aquest cas reprendrem el tema una mica semblant, però en aquest cas d'ovella, perquè sí que hi ha diferències entre un tipus de formatge i un altre. En aquest cas també són petits elaboradors, com en el cas dels formatges de cabra, que estan adscrits al que era ACREFA, l'Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatge Artesà. Te'n recordes que en vam parlar?
Sí, i tant.
I es tracta de petits elaboradors que tenen el que és el ramat i la formatgeria junta. D'aquesta manera controlen el que és l'alimentació dels animals i fan una llet de primera qualitat amb la qual després elaboren els formatges. Alguns formatgers, per exemple, seria la formatgeria Bauma, la Cleda, Mas d'Aroles, Serra de Tormo o Mas Mercè, per exemple, que estan ben repartits per la geografia catalana.
Doncs, déu-n'hi-do, hi ha molta cosa. Es caracteritzen perquè tenen petites explotacions i perquè són elaboradors i ramaders alhora.
I estan per tota la geografia. Mira, trobem des de la formatgeria Bauma al Berguedà, la Cleda del Vallès Oriental, la formatgeria Mas d'Aroles a l'Alt Urgell, al sud de Catalunya, Ribera d'Ebre, trobem Serra de Tormo, a l'Alt Empordà, Mas Mercè. O sigui, a tota la geografia catalana tenim petits elaboradors de formatges d'ovella, també, que cal dir que no és potser el formatge més característic de Catalunya, que potser seria el que és vaca i una mica cabra, i ovella potser és el més petitet de tots.
Podem dir el germà petit en termes de producció. Com són els formatges que s'elaboren a Catalunya?
En aquest cas, en els formatges d'ovella, trobem potser una predominància del que és de la llet crua versus la llet pasteuritzada, però també se'n fan dels dos tipus. El que sí que és molt interessant aquí és parlar de l'ovella ripollesa, que potser hi ha molts oients que no n'han sentit a parlar mai, però és una de les tres races d'ovelles que tenim autòctones aquí a Catalunya.
Doncs endavant amb aquesta ovella ripollesa, com és?
Mira, l'ovella ripollesa, també anomenaré les altres també perquè els oients les coneguin. Una és l'aranesa de la Vall d'Aran, també tenim la xisqueta al Pallars, i al Pirineu Oriental tenim l'ovella ripollesa. Cal dir que l'aranès en queden poquíssimes exemplars, està pràcticament extingida. De la xisqueta encara en queda alguna i també de la ripollesa en queden alguns exemplars, però també són espècies en perill d'extinció. Bàsicament perquè són espècies que produeixen molta menys llet que l'ovella que ens va venir del que era la banda d'Israel, una ovella que es diu Asaf. Al donar tan poca llet, els elaboradors la van anar abandonant i la van anar substituint per altres races d'ovella que fossin més productives. I en aquest cas, a Catalunya, només tenim una formatgeria que elabora formatges amb llet d'ovella ripollesa, que és la formatgeria Mas Mercè, que està a Siurana de l'Empordà, a la comarca de l'Alt Empordà. Cal dir que el formatge que elaboren és molt diferent a la resta, amb un gruix molt pronunciat, molt diferent. I convido els oients a que si troben aquest formatge a Factor Artesà o en una fira o on sigui, el provin, perquè realment val molt la pena.
Recomanable, doncs, l'ovella ripollesa, podem dir que és una de les que avui ens situes en el primer nivell, no, Pau?
Sí, 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 perquè és important també reivindicar el que són les races autòctones, les varietats locals, perquè si no les promocionem i en fem ús, tard o d'hora s'aniran perdent. Tot i no ser tan productives, tenen molta qualitat. Fan una llet, en aquest cas, la llet d'ovella ripollesa, té més proteïna i per tant té més gust, també té més greix. Això dona al formatge unes característiques diferents al que seria el formatge de l'altre tipus de llet, de l'ovella saf.
També hi ha el formatge tendre, el semi-madurat i el curat.
Sí, igual que el formatge de cabra, tenim aquí un ampli ventall de formatges diferents, des de tendres, com els que elabora la Cleda o l'Empurità, de Mas Mercè, que és un formatge tipus feta. També tenim formatges semis, com el semi-madurat de la Cleda, també en fan semi la Serra de Tormo de Ribera de l'Ebre. Tenim formatges curats, com pot ser el madurat àcid que fa la Cleda. En aquest cas, utilitzen ferments làctics, els del iogurt, perquè també elaboren iogurts, per quallar el formatge. Això ja ho vam parlar l'altre cop, les diferències entre els diferents tipus de quallades. La quallada àcida, recordem, la quallada vegetal, que es podia fer amb herbacol, o la quallada enzimàtica, que es diu, amb quall animal. També tenim formatges curats al Berguedà, que els fa, per exemple, la formatgeria Bauma, al Serrat del Corroncui, que li van donar, per cert, el premi al millor formatge català al Lactium de Vic, que és una de les fires més importants que tenim a Catalunya de productes làctics. I trobem també, per exemple, el Set de Mas Mercè, que és un formatge de llet crua d'ovella ripollesa, curat, extraordinari, que s'hauria de provar.
I encara més formatges d'ovella ens presentes o bàsicament aquests són els més importants?
Parlant també de llet d'ovella ripollesa, de la formatgeria Mas Mercè, que faig molt èmfasi, però realment ho val la pena, fan uns matons i uns brossats que són molt bons, molt bons. Es parla molt del recuit de Fonteta, de tota aquella zona, però convido també a que es provi el recuit de drap que fa la formatgeria Mas Mercè amb ovella ripollesa, perquè la textura i el gust és completament diferent.
Uh-huh. Aquí a Catalunya no sé si existeix, però a Castella, per exemple, hi ha fins i tot una marca Ovejero, que no sé si coneixes, a Castella. És a dir, els formatges d'ovella són molt populars també en altres zones d'Espanya.
Tot el que són manxegos...
A la Manxa, també, sí.
Exacte, uh-huh. Són de llet d'ovella. Uh-huh. A diferència de Catalunya, a la Manxa ens trobem grans extensions de terreny on l'ovella realment té molt camp per pasturar i alimentar-se. Per això uh-huh. ha estat un tipus de bestiar que s'ha adequat molt bé a aquella zona i l'han aprofitat per fer formatge.
Avui a Factor Artesà, el Pau López ens ha parlat de formatges d'ovella, especialment recomanable el de l'ovella ripollesa, i és que Factor Artesà és tot un organisme de gestió del que és la producció artesana, la producció de proximitat en el terreny alimentari. Factor Artesà té la seva oficina al carrer Saragossa 64 de Barcelona, a prop de la plaça Molina, entre Sant Gervasi i Gràcia, i ens pots recordar la web i altres possibilitats de contactar amb vosaltres, Pau?
Poden conèixer tots aquests artesans amb dels que hem parlat a la nostra web a www.factorartesà.com. Poden enviar-nos un e-mail a info@factorartesà.com, trucar-nos al 93 368 1456 i tot el que necessiten els oients els ajudarem i els hi respondrem.
També al Facebook, Factor Artesà, si busquen els oients a través del Facebook hi ha fins i tot alguna imatge del que és aquest programa, eh? Per tant,
sí.
Et podran veure tu i ens podran veure com fem la secció.
I tant.
Gràcies, Pau. Més producte de proximitat el proper dimarts. Com sempre, una mica després d'un quart de deu. Demanem disculpes que avui hem entrat una mica més tard, però vaja, entre un quart i tres quarts de deu sempre us acompanyem. Gràcies.
Molt bé. Fins dimarts.
Fins dimarts.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:45. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
Dos minuts i seran 9:45. Sobre la dotzena reunió de la coordinadora de bisbes d'Europa i Amèrica amb els bisbes ordinaris de Terra Santa en suport dels cristians, ens parlarà avui també Joan Maria Bernet, salesià, col·laborador d'aquest programa, el primer cafè de Ràdio Estel, i que aquesta hora, cada dimarts, ens acompanya en directe des de Jerusalem. Pare Bernet, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi.
Endavant amb el seu comentari.
Bé, avui heu tingut la sort de sentir Monsenyor Joan Enric Vives, bisbe de la Seu d'Urgell, que us ha parlat de la reunió dels bisbes europeus i nord-americans vinguts a Israel per tal d'ajudar la comunitat cristiana. És el que, ja en el seu temps, feia Sant Pau, recollint ajudes de les comunitats cristianes d'Occident, de Corint, Efès, Galàcia, Tessalònica, per tal d'ajudar les necessitats de la comunitat de Jerusalem, molt més pobra. Jo no he sentit el relat del bisbe Vives, per això potser diré quelcom que ell ja ha dit, o potser diré alguna cosa més, donada la situació complexa del cas. La iniciativa d'aquesta ajuda, del tot providencial, va ser de Joan Pau II, el 1998, conscient que la comunitat cristiana d'Israel és la més desfavorida. Molt sobre d'ella hi ha la població jueva i musulmana. Els cristians són una minoria feble i quasi oblidada, d'apenes un 2%. Els bisbes designats per les conferències episcopals visiten parròquies, escoles, centres juvenils i assistencials i veuen directament la realitat i les necessitats més urgents que ells cerquen d'ajudar amb sumes consistents de diners o oferint en els propis països la possibilitat d'estudis i de formació per al jovent catòlic palestinenc. Són una ajuda òptima per a aquest poble humil, sempre temptat d'abandonar per pura necessitat la seva terra i emigrar vers l'Amèrica o Austràlia. Aquesta ajuda dona força, cohesió i fidelitat a la terra, a les famílies que altrament no tenen cap futur en el propi país. Des de l'estranger no és fàcil imaginar la problemàtica que viuen. Per exemple, la construcció del mur de separació entre Israel i Palestina ha englobat dintre del territori d'Israel milers d'hectàrees de terrenys palestinencs. Entre aquests terrenys hi ha la nostra propietat de Cremisan, prop de Betlem, amb més de 600 hectàrees, al voltant de les quals hi ha terrenys de més de 40 famílies palestinenques, terrenys que passen a Israel i que perden els seus legítims propietaris. Què pot fer aquesta pobra gent sense terres i sense possibilitat de treballar? Aquesta mà tesa dels bisbes catòlics cerca de minvar la desolació de la gent que busca d'anar-se'n del país.
Doncs gràcies, pare Joan Maria Bernet, per aquest comentari avui sobre l'esperança que els bisbes catòlics han portat aquests dies a Israel i Palestina. Esperança que poden fer seva també totes les religions, perquè la religió certament ha de ser factor de pau i no d'enfrontament o de conflicte. Que vagi molt bé, novament molt agraïts.
Gràcies, Joan, ho tinguis molt bé. Gràcies.
Fins dimarts, adeu.
Fins dimarts, a reveure.
De seguida, l'espai de pastoral familiar i matrimonial.
Ràdio Estel. Cada dia, a 12:15 de la nit, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària nocturna amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 12:15 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
El millor per anar a la moda aquest hivern?
Les rebaixes d'Hipercor.
I amb uns descomptes que arriben al 60%?
És hipermillor.
Vestit d'home de diferents models i preus, ara per només 69,99 euros.
Així són les rebaixes d'Hipercor. Irresistibles.
Hipercor, preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Passen 4 minuts de 3:15. Un dissabte, Jesús passava per uns sembrats i els seus deixebles, tot fent camí, es posaren a arrencar espigues. Els fariseus li van preguntar: «Mira, per què fan en dissabte això que no és permès?» Un interrogant que la gent plantejava a Jesús en la seva vida pública és el que posem avui sobre la taula també nosaltres en l'espai de pastoral familiar i matrimonial a partir d'aquest fragment que acabem de llegir del capítol segon de l'Evangeli de Marc. És un fragment precisament de l'Evangeli d'avui, que d'altra banda és la festa de Sant Antoni Abat. Saludem l'Enric Garí i la Montse Teixidor. Bon dia a tots dos.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
L'Enric i la Montse són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu a Badalona. Avui reflexionarem a partir d'un text del pare Lluís Armengol sota el títol Meditació sobre les mans. Avui parlem de la importància de les mans de Déu, les mans dels homes.
Sí, mireu, avui és el dia de la festa de Sant Antoni Abat. I és la festa la gent que tractava amb animals. O sigui, els carreters, és el seu patró, perquè tractaven amb els cavalls i amb les ases. I aleshores, esclar, aquesta gent hi tenia una advocació especial per aquest sant. Aleshores, com que era una feina molt manual, hem triat també aquest tema de la reflexió sobre les mans. Aquestes mans que ens serveixen, per una de les coses ens serveixen per treballar. Que cada cop sembla que hi hagi menys gent que treballi amb les mans. O sigui, aquests treballs manuals estan passant a la història i es treballa molt amb màquines, i la màquina fa molta cosa. Però sempre, 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 darrere la màquina hi ha una persona. Hi ha una persona que ha de conduir aquesta màquina, que l'ha de portar. Aleshores, és molt important les mans d'aquesta persona. I quan dic les mans, és les mans amb la persona darrere. O sigui, no s'acaba tot amb les mans, sinó és les mans amb la persona darrere. I aleshores hem agafat aquest text del pare Armengol per seguir una mica el fil i la veta d'aquest tema d'avui.
Les mans són físicament un element, un òrgan molt important del nostre cos, però més enllà d'això són tot un concepte que va més enllà, no?, de la dimensió física de la persona. Sí. Amb les nostres mans podem fer moltes coses.
Sí, jo quan veníem cap aquí ho estava pensant. I què faríem sense mans? Perquè, clar, amb les mans dones la mà a una persona i li transmets una serenitat o un afecte amb els nanos petits, doncs, quan els vesteixes, quan els pentines, també els hi transmets, perquè, a més, és molt, sobretot amb els nens, es nota molt un dia que estàs nerviós o que estàs de mal humor i tu li dones la mà o l'acaricies i el nen ho nota si tu estàs nerviós. I, en canvi, si estàs un dia relaxat i així, el nano també ho nota. Aleshores, clar, amb les mans podem transmetre moltes sensibilitats, moltes sensacions, i també és allò de que moltes vegades, amb la mà també dones un copet a l'espatlla de dir, en un moment, una persona que està deprimida, o un fill, o que té un problema, i dius, va, home, no t'amoïnis, va, posem mans a l'obra, perquè sí, és sí. El que diem. Aviam, on és el problema? Aviam quina solució podem trobar. I tot penses, i sense les mans què faries?
Les mans, a més, tenen una càrrega simbòlica molt important i també, des del punt de vista humà i des del punt de vista transcendent o de la fe, ens aboquen a moltes coses, no? I recorrem al concepte de mans per molts motius.
Sí,
Senyor,
sí.
Posa les mans sobre mi. La imposició de mans, litúrgica, no?
Sí, sí,
les
sí.
Mans.
I fixeu-s'hi bé que Jesús renta els peus als deixebles, beneeix la taula, consagra el pa i el vi, i tot això ho fa amb les mans, o sigui, agafant, tocant amb les mans es toca, i es toca per bé, i és el que hem d'aconseguir nosaltres, que sempre toquem amb les mans per bé, mai per malament, que també es pot arribar a donar el cas de tocar amb les mans per malament, per transmetre angoixes, per transmetre enveges, per transmetre malestar. I això és el que no podem permetre mai nosaltres. Les nostres mans han de ser transmissores de bé, de benestar, de tranquil·litat, d'amor, de pau. I fins i tot el pare Armengol ens parla de que amb les nostres mans podem curar. Jo no sé si podem curar, però sí que podem transmetre una tranquil·litat. O sigui, amb un malalt, si li dones la mà, i li apretes, moltes vegades li transmetràs una tranquil·litat i el dir, estic al teu costat. Potser aquell malalt ni et sent, no, d'oïda, però amb la mà li pots transmetre moltes coses.
Hi ha una sanació, encara que no sigui física, que segur que hi pot ser, no? Sanació sí. Mental, de vegades anímica...
I de tranquil·litat, de dir... Estic aquí al teu costat, em tens aquí al teu costat, va, estigue't tranquil, i a veure, explica'm què et passa, que igual no pot ni parlar, però t'apreta la mà o no t'apreta la mà, o li notes freda, ella et nota la mà freda o calenta, saps? O sigui, són aquelles, aquella transmissió d'afecte, de pau, de tranquil·litat, que es transmet a través de les mans.
La reconciliació o l'encaixada de mans dels dirigents mundials quan signen acords de pau, o simplement acords socioeconòmics, ara que parlem tant de negociació davant la crisi o els pressupostos de la Generalitat, una encaixada de mans expressa també, no? Una complicitat o un anar junts en un mateix sentit.
Sí, sí. Bé, antigament, quan signava un pacte s'assignava amb una encaixada de mans i allò era llei. Vull dir, ara s'ha passat més per totes les circumstàncies que hi ha, però nosaltres, com a cristians, la nostra encaixada de mans, el nostre... hem de transmetre amb les mans la nostra pau, la nostra sinceritat i la nostra ajuda, també, en els casos que convingui.
Quan anem a missa i estem allà a missa i el sacerdot ens convida, diu, doneu-vos la pau, ens hem de fer una encaixada amb el del costat. Sigui conegut o no, però li has d'encaixar la mà o li has de donar una abraçada. Nosaltres anem amb una Eucaristia que quan resem el Pare Nostre ens donem la mà amb el del costat. O sigui, reconeixem que Déu és el nostre pare i que nosaltres som germans i que per tant no fem res més que donar la mà al nostre germà, el que tenim al costat. Imagina't.
I ja que estem en un espai de família, els matrimonis quan es casen en el ritual del matrimoni, podeu unir les vostres mans. El consentiment es fa amb les mans juntes. Les posa i les posa. Vosaltres us recordeu, segur.
Sí, sí. Sí, sí. I fins i tot ens posem l'anell a la mà.
Exacte, en el dit en aquest cas, però forma part de la mà.
Sí, o sigui, ens posem l'anell aquesta d'unió amb la parella, amb aquesta persona que estimes i que vols viure tot aquest resta de vida, fins que la mort et separi, amb la unió aquesta ens donem les mans i ens posem un anell, o sigui, per ajuntar-nos encara més. O sigui, fixeu-vos que quan estem junts i ens donem les mans, sembla que estiguem més junts, sembla que no hi hagi tanta separació. Podem estar a un metro i mig i sembla que estiguem lluny. En canvi, ens estirem els braços, ens donem la mà i estem junts. I la distància en metres no ha canviat.
Avui hem fet nostra una meditació sobre les mans, inclosa en un dels llibres del pare Lluís Armengol. Per cert, al març, si no recordo malament, es compliran 5 anys de la seva mort, de la mort d'aquest jesuïta exemplar que va il·luminar i va ajudar molta gent amb les seves reflexions, que en molts casos es publicaven en fulls de les nostres diòcesis. El punt de referència és Jesucrist, també quan parlem de les mans, i de fet el pare Armengol fa algunes cites bíbliques, i és que la Bíblia, els evangelis particularment, estan plens de referències a les mans, també. Es pregunta el pare Armengol, per què no podem ser nosaltres un nou Jesús capaç d'anar repetint aquest gest, el gest de les mans? Sovint ens preguntem per què Déu permet tants sofriments si tot és a les seves mans. En la pregària sentirem la resposta, ara les mans. Les meves mans són les teves. Ens ho creiem, això, es pregunta.
No, nosaltres ens ho creiem, i ens ho hem de creure i ens ho creiem, fixeu-vos-hi bé. I no pot ser que nosaltres dubtem d'aquestes coses. O sigui, som uns transmissors de paus. Jesús ens va donar la mà i per això estem aquí nosaltres. I a partir d'aquí nosaltres hem de transmetre aquesta pau i aquesta tranquil·litat en el que tenim al costat. I per transmetre això tenim les mans i tenim el nostre afecte i la nostra estimació, i no podem anar amb mitges tintes en aquí, hem d'anar a totes.
Les mans també apareixen en els vincles familiars, no? Sí, quan sí. Hi ha algun conflicte, va, doneu-vos la mà. Els fills que es barallen de vegades per petites coses,
sí.
O no tan petites, no, però vaja.
Sí, que... sí, o va, vinga, o un encaixada, un copet a l'espatlla, i va... O posar-los-hi, que estan fent deures o estudiant, i els hi poses les mans a les espatlles, i sembla que això també els reconforti.
Algun últim comentari sobre la reflexió d'avui, sobre les mans?
Res, que ens estimem molt i que fem servir les mans.
Per la ràdio no podem estendre la mà físicament als oients, però moltes vegades els diem que la pau sigui amb vosaltres. Una abraçada, que vagi bé. També a vosaltres us ho diem, Enric Garí, Montse Teixidor. Fins la propera, bon dia.
Moltes gràcies i bon dia de Sant Antoni.
Efectivament, Sant Antoni Abat, avui, i els últims minuts del primer Cafè de Ràdio Estel han estat per l'espai de pastoral familiar i matrimonial habitual cada dimarts. Ja sabeu, amics oients, que divendres es va produir una desgràcia davant de les costes italianes. L'agència Zenit publica una informació amb declaracions del director de Pastoral del Mar de l'Església Italiana, que parla del paper d'un capellà a bord en tragèdies com la del creuer Concòrdia. Els creuers que recorren el Mediterrani són vistos en les publicitats com a grans centres lúdics, ho són certament, però també tenen espai per l'espiritualitat. Ens acomiadem, us hem acompanyat el Xavi Aguilar, el David García, la Sara Cruz, la Carolina Costa i jo mateix, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, fins demà.
Ràdio Estel.